It's got something, don't know what.
Passen 8 minuts de les 6 de la tarda, això és l'Estat de Gràcia, i ara parlarem d'una novel·la que gira al voltant d'un tema que a mi em sembla apassionant, que és la ciència, i ens sembla prou apassionant l'Estat de Gràcia. I us sabeu que quan tenim una excusa convidem algú que ens expliqui coses de ciència, perquè ens agrada.
Perquè com que nosaltres vam fer lletres i no entenem res, ens agrada convidar gent que se l'entengui.
Exacte, és una universitat oberta per nosaltres. I per altra banda, hi ha la ciència, per una banda, i per l'altra hi ha la pseudociència.
Marcant la P, amb accent a la P.
Pseudociència. Mm-hmm. Hi ha moltes coses que la gent pren que es pensa que funcionen, però potser no està demostrat del tot.
Sí.
Com, per exemple, aquelles boletes que et van anar
també. No, les xineses. Mira, a mi una vegada n'he pres de boles d'homeopatia.
Sí.
Una.
Sí.
I em va anar bé.
Veus?
No hi he tornat, també és veritat.
Sherman,
boletes? Mai de la vida. I així estic, que em cau el món per quatre cantons. Per tant, potser ho hauria de provar.
Ai, senyor. Mira. Ai, senyor, va, comencem. Emprenedor sense escrúpols veu que hi ha molts diners a guanyar en el sector de les teràpies alternatives i decideix comercialitzar, atenció, una cosa que en diu aigua talassotelúrica.
Que bé que sona.
Molt. Aigua de mar pura i cristal·lina de les profunditats del Mediterrani que ha reposat en una masia en contacte amb les forces telúriques del Montseny.
Pinta bé, jo me la compraria, eh?
Veus?
A quan la venen?
No ho sé, li preguntarem a l'autor. Aquest és el punt de partida de la novel·la Amb l'aigua al coll, una sàtira de sobre pseudociències i xarlatans que ha escrit el biòleg i periodista científic Daniel Arbós. Bona tarda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
No, un plaer. Tu dius que és una novel·la per equilibrar-nos els xacres. Estàs fent humor.
Sí, home, una mica d'humor sobre tots aquests temes. Us he de dir que jo, mentre escrivia la novel·la, tenia dubtes si escriure la novel·la o si muntar el negoci. Jo també pintava també tot el negoci, que vaig dir, sembla que guanyaria més quartos fent el negoci que fent la novel·la.
Aigua talassotelúrica, això t'ho has inventat o existeix?
Això m'ho he inventat. Tota la resta de pseudociències que surten al llibre sí que són reals. Ja, fins i tot, a vegades, penses, hosti, no ho puc posar tot el que és real perquè la gent no s'ho creurà, perquè en aquest món, com en molts altres, la realitat supera la ficció. Però aquesta aigua és inventada, per mi.
No és inventat, per exemple, un llibre que surt en el teu llibre, surt un altre llibre que es diu El arte de vender mierda. Això existeix, de veritat?
Això existeix. Van ser uns investigadors que van fer el mateix que jo, però ells ho van fer real. Van crear una pseudociència, van muntar una web, es van inventar uns metges, que curiosament els metges representava que eren actors d'Aterriza como puedas, o sigui, tot una mica grotesc, però realment hi havia gent que s'interessava, no? I era una mica per fer una denúncia i llavors sí, es van inventar. En el seu cas era fecomagnetisme, que era el magnetisme...
Fecomagnetisme.
Aquesta sona pitjor. Talassotelúrica m'ha agradat més, eh?
Perquè feco ve de femta,
clar,
i no per ens... tant hi havia una cosa de magnetisme amb la femta, i sí, van inventar una web, i ells, al moment de guanyar diners, es van aturar, eh? O sigui, no van arribar a fer cap comanda ni a estafar ningú, però sí, és un llibre que és més que res com una crònica de com muntar una pseudociència.
Tu, amb aquest llibre, amb aquesta novel·la, Amb l'aigua al coll, què volies explicar exactament? O sigui, és un llibre, novel·la, denúncia?
Bueno, una mica, és amb molt d'humor. És una novel·la retrat d'una realitat que realment els darrers mesos o anys ha començat a sortir bastant, però jo quan la vaig començar a pensar, que era el 2012, doncs era bastant desconeguda, que és que hi ha una realitat, que és que molta gent no creu o no confia del tot en la medicina convencional, i a vegades per ignorància, a vegades per desesperació, gent que està malalta, a vegades doncs per provar allò, per dir, bueno, per dir que no ho hem provat, que no sigui, doncs s'aboquen a aquestes pseudociències, i com hi ha gent que se n'aprofita, no? Hi ha molta gent que viu i que guanya molts diners aprofitant-se de la desesperació, de la ignorància i de la ingenuïtat de la gent.
Ja sí, hi ha molta gent que diu, a mi em funciona. O a mi em va funcionar en aquell cas.
La Iala
diu que li va funcionar.
Què vols que digui?
I pot ser perquè està explicat per què moltes d'aquestes...
Per què la Iala li va funcionar i no te la creus?
Després d'haver provat altres tractaments
la crec,
i que
sí
no funcionessin.
Sí que me la crec, perquè hi ha molta gent que li creu. També hem de dir que fa 6 o 7 anys tothom portava unes power balance. No sé si recordeu aquelles pulseres que es deien power balance.
Que es feien una empenta i no queies.
I tothom li funcionaven. I ara ja no les dona ningú. I als anys 80 hi havia la Raima, que eren aquelles metàl·liques amb dues boles, que anaven molt bé contra el reuma i no diguessis a la gent que no li anaven bé, i ara no les du ningú. Llavors aquí hi ha una part de sugestió, hi ha una part de que moltes vegades són per coses que acaben passant, o sigui que no són malalties permanents, sinó tu tens un encostipat, tens una grip, tens, depèn que no dorms bé, el que sigui, doncs hi ha coses que passen, que et passarien si no prenguessis res, però bueno, si prens homeopatia et passen igual i tu ho atribueixes a l'homeopatia, per exemple. O hi ha altres vegades que és que són compostos que et diuen que és homeopatia, però sí que en realitat no ho són, que sí que tenen, propietats, tenen productes que sí que funcionen i que seria el mateix que si et prenguessis una infusió, que plantes que se sap que funcionen. O sigui, que sí que tenen principi actiu, tot i que en principi l'homeopatia no en té. O sigui, hi ha moltes explicacions de per què algunes pseudociències sembla que funcionen, però està demostrat que no funcionen. Però si tot va anar bé, escolta, prendre igual que hi ha gent que li va bé resar perquè diu que li passa el dolor, que se sent alleugerada. No, això és veritat. Diu, escolti, a mi em va bé, doncs endavant.
Bueno, però hi ha una petita diferència, és que resar no et costa 200 euros la visita.
Correcte.
En el confessionari és gratis.
Per això que... Bueno, però si acabes donant la teva pisa a l'església, que també passa, també acabes pagant.
Sí, senyor, tens raó.
Tot al final és qüestió de fe. O sigui, la diferència és que això són fes. És una religió com una altra. La gent ha abandonat el catolicisme i doncs es posa altres religions i algunes doncs són aquestes pseudoteràpies.
Sembla que l'església la paguem. Anem al confessionari o no, eh?
Sí, també és veritat, també és veritat. Escolta'm, a la teva novel·la apareixen el Reiki, les flors de Bach, la bioneuroemoció. Això també t'ho has inventat?
No, això existeix i això és del més greu que hi ha. Això ja és quasi una secta, perquè això diuen, aquests senyors defensen que totes les malalties són d'origen psicològic, sobre les teves emocions, i llavors el primer que et diuen és que t'aïllis de la família i dels amics, no has de fer cap tractament i que ells ja et curaran. I els hi has de pagar molts diners. De fet, em sembla, n'hi ha alguns que una consulta online, que és a través de l'ordinador, val 90 euros, i molta d'aquesta gent mor perquè ja de la família i dels amics no es fa cap tractament i acaba morint. I això ja és quasi... Això ja és dels més hardcores que hi ha.
Parlant de morts, fa poc va saltar una notícia molt greu, eh?
Hi havia la d'aquell nen italià que se li va tractar una otitis amb homeopatia i va acabar morint, i divendres passat o dijous llegíem a tots els mitjans la notícia que havia estat inhabilitat un metge per haver recomanat teràpies alternatives a un malalt de càncer, i que el Col·legi de Metges també alertava del perill que suposen aquestes anomenades pseudociències, concretament en el cas de malalts oncològics.
Sí, de fet, en aquest cas concret era un malalt que tractava amb aigua un pacient i li va cobrar 20.000 euros, que és curiós perquè molts d'aquests terapeutes alternatius van de que són superbones persones i que...
Aigua de llum.
Home, si era una aigua amb una mica una cosa polaritzada, una cosa estranya... Bueno, 20.000 euros al tractament, evidentment el pacient, per desgràcia, va morir. Llavors, hi ha molta gent que... Jo crec que hi ha gent que hi creu, que estan... Vull dir que el que científicament es diria, se'ls hi ha anat la pinça, i que ells hi creuen, o sigui, que creuen que són uns gurus, creuen que tenen la curació. N'hi ha d'altres que suposo que són simplement estafadors que han fet el seu modus de vida.
Però si ara, per exemple, et poséssim aquí al costat un senyor o una senyora que defensa l'homeopatia, ell o ella tindria arguments per rebatre't a tu?
Ell em parlaria des de la fe, com em podria parlar un capellà que creu en Déu. Però no té... No hi ha, tots els estudis científics... En 200 anys l'homeopatia no ha curat ningú, cosa que té molt de mèrit seguir existint. O sigui, en el fons els homeòpates tenen molt de mèrit perquè tu mires el que et val el sucre...
No hi ha
que et
cap estudi... No, que demostri que funciona.
Tots els estudis científics fets de manera rigorosa no n'hi ha cap que funcioni. N'hi ha algun que et diu que han arribat a concloure que de mitjana una grip te la redueixen unes 6 hores de mitjana. Una grip que dura una setmana podries arribar a tenir 6 hores menys. Però tots els estudis que s'han fet amb homeopatia no funcionen. L'únic que passa, que els de l'homeopatia, que se les saben totes, han fet una cosa que està molt bé, que és que molts productes que es venen com homeopàtics en realitat no ho són. Tenen principis actius com podrien tenir un medicament normal o com podrien tenir preparats naturals com...
L'eucaliptus.
Sí, per exemple. I, per exemple, hi ha antitocígens que es diuen homeopàtics, però que tenen extractes de plantes que se sap que funcionen i que formen part de xarops que no són homeopàtics i t'ho venen com homeopatia. Llavors, d'una banda, t'ho poden vendre més car i de l'altra justifica que l'homeopatia funciona quan en realitat no és homeopàtic.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor. Sap que estic boig, vist un nen, remar sense plors.
Precisament la Rita Marzoa ens pregunta per què s'és tan crítica amb l'homeopatia i gens amb la mala praxi quan hi ha tants col·legiats que han comès barbaritats.
Jo
crec que una cosa no treu l'altra, no?
Clar, aquí, per exemple, hi ha una... És bastant interessant això, perquè sembla que tu taquis les pseudociències, estiguis defensant tota la resta, o que defensis la indústria farmacèutica, quan jo mai ningú em veurà defensar la indústria farmacèutica, i la medicina convencional té moltes limitacions, no cura molta gent, però és que la medicina alternativa no cura ningú. Llavors aquí estem parlant, d'una banda hi ha una mala praxi en uns quants, a l'altra és una mala praxi en tots, i que provoquen mort morts i morts evitables. La medicina tradicional o convencional també, segur que hi ha moltes males praxis, hi ha moltes morts evitables que també es denuncien.
De fet, ens acaba d'arribar un tuit de la Candela Tienza, que és un titular que diu "Fallece seguidora de bioneuroemoción".
Sí, bueno, és que si segueixes al 100% la bioneuroemoció, la mortalitat és del 100%, perquè en general gent, molts dels que tracten són de càncer, els fan aïllar, i hi ha gent que s'acaba morint, o sigui que... Sí, sí, clar, la medicina convencional, això té moltes limitacions, i hi ha molta gent que no cura. O sigui, hi ha molta gent de la medicina convencional que no es cura, però és que la medicina alternativa no cura ningú. Perquè si és alternativa, o sigui, no hi ha futbol alternatiu. Hi ha futbol o un altre esport. En canvi, medicina alternativa tampoc existeix. Si una cosa funciona, és medicina. Sigui una planta, sigui hàbits de vida. Els metges occidentals de la medicina occidental, què és el que ens recomanen dia sí dia també? Són el Pepito Grillo, ens estan dient que no fumem, que mengem fruita i verdura, que fem esport, que prenguem el sol amb precaució. Són superpesats, que no beguem alcohol, o sigui, no et deixen fer res. I això són hàbits de vida, no és donar-te medicaments. Per tant, si una cosa funciona, sigui menjar fruita i verdura, doncs funciona i és medicina.
Si haguessis de ser crític amb alguna cosa amb la medicina convencional, quina cosa series crític?
Seria molt crític amb moltes coses. Una és que una mica s'ha deshumanitzat. També molta gent que va a la medicina alternativa necessita algú que l'escolti. I tu vas a una consulta on t'estan una hora, t'estan escoltant. En canvi, el problema que tenim amb tenir una medicina, una sanitat universal, és que el metge et despatxa en 3 o 4 minuts i molts cops no et pot ni mirar la cara perquè està amb l'ordinador. Un altre, que jo també soc molt crític, per exemple, amb les farmacèutiques, és que ens intenten medicalitzar. O sigui, intenten convertir-nos, no? Diuen, si la indústria farmacèutica no és perfecta, és perquè encara hi ha gent sana, no? Ens intenten que tots consumim malalties. Tots, resulta que no pots estar trist, se t'ha mort un familiar i ara no pots estar trist, ja t'has de medicar. L'embaràs és quasi una malaltia, la menopausa és quasi una malaltia, llavors volen que ens prenguem píndoles tot el dia. Llavors, jo també sóc molt crític d'aquesta polimedicació, que no només és culpa de les farmacèutiques, també és molt dels pacients que van al metge i diguin, escolti, a mi no m'atabali amb caminar, amb d'allò, doni'm una pastilla per baixar el colesterol. Llavors sí que jo, amb la indústria farmacèutica, que ha fet molts abusos, que hi ha uns preus dels medicaments molt elevats i que ha fet grans beneficis, no la defensaré. Ara, criticar la indústria farmacèutica, per si no vol dir que tinguis raó. O sigui, molta gent que... Molts d'aquests gurús de les teràpies alternatives s'han convertit en gurús criticant la indústria farmacèutica. Molta gent ha dit, ah, no, com que critiquen la indústria farmacèutica, tot el que diuen és veritat. No, no. Escolti, el Josep Pàmies, que és un pagès de Balaguer, que molta gent idolatra, aquest senyor diu que el sol no provoca càncer de pell. Però què estem parlant? Aquest senyor diu que ell amb una tisana cura l'èbola. Quan han mort 500 professionals sanitaris, es calcula que han mort allà a Àfrica curant els mals. Sap més aquest senyor de Balaguer que els metges de tot el món? I llavors, com que aquest senyor critica les farmacèutiques, que és un discurs que a tots ens pot agradar, ens pensem que el que diu és veritat quan diu unes barbaritats terribles. Defensa la transfusió d'aigua de mar, per exemple, no? Llavors, a vegades es barreja el discurs que sembla que ataquis els xarlatans, vol dir que estàs pagat per les farmacèutiques, això és el primer que et diuen a Twitter. Quan et paguen les farmacèutiques per dir això? Escolti, si em paguessin les farmacèutiques no hauria de treballar.
D'això ho has sentit ja amb aquest llibre, ja?
Sí, i abans, perquè clar, tot això també ve de converses a Twitter, sí, que quan et paguen... Primera pregunta és quan et paguen les farmacèutiques, això és el primer que et diuen, després de les farmacèutiques no dius mai res. No, sí, escolti, jo les critico igual que critico els altres.
A tot això, aquest llibre que has escrit, sí. Daniel, aquesta igual colla...
Que és una novel·la satírica, perquè sembla que estic fotent aquí una xapa científica.
No, de què va? Ens expliqueu de què va, sí, qui és el protagonista, què li passa?
El protagonista fa aquest invent.
El protagonista és un executiu que per una cosa s'ha quedat al paro i ell veu que aquí hi ha negoci en el tema de les teràpies alternatives, com molta gent en la realitat, i ell munta un negoci de teràpies alternatives i s'inventa aquesta aigua talassotelúrica amb uns amics, no? Arrossega uns amics, els convenç, diu, vinga, va, anem a muntar un negoci. I a partir d'aquí el negoci comença a prosperar i venen els problemes entre els amics, perquè algun és més ambiciós que altre, algun té menys escrúpols que altre, algun diu, home, ja n'hi ha prou, no cal que d'allò, estem estafant a la gent, algú que té una mica de remordiments, un altre que diu, no, vinga, que això estem fent diners a cabassos, i també comencen els problemes amb els altres terapeutes alternatius que veuen per allà el negoci, perquè, clar, això també, hi ha gent que s'hi guanya bé la vida, llavors quan veus que ve la competència, doncs una mica diuen, ei, què passa, que aquests ens està fotent els quartos, llavors a partir d'aquí, una mica una comèdia de vodevil.
Amb l'aigua al coll! La novel·la també del Daniel Arbós apareix molt la confusió entre productes químics i productes naturals, no? La mala fama dels productes químics és bastant injustificada. Hi ha un personatge que diu no existeix res sense productes químics, només el buit.
tot és química. És que, clar, aquí també hi ha, en tot això que es barreja una idolatria per la natura, no? Com tot el natural és bo i és sa, quan, escolti, l'Amanita phalloides és un bolet ben natural que, si et menges un tros, és l'últim que et menjaràs a la teva vida.
La cicuta també és ben
també,
natural.
També l'arsènic és ben natural, el mercuri és ben natural. Llavors, una mica, jo puc entendre la mala fama de certs productes químics, però no hem de confondre que l'aigua és química. L'aire que respirem, o sigui, tota la matèria està feta de química, no? I una mica és aquesta ironia d'això, que sembla que que la natura tot és bondadós i tot és maco, quan, escolti, els animals també es maten entre si, i aquí, tots els que estem aquí a la selva, no aguantaríem gaires dies.
Surt un personatge també, bueno, una referència, un senyor que es diu Masaru Emoto. Això surt en el llibre, eh?
Sí, aquest senyor existeix.
Qui Masaru és Emoto?
Masaru Emoto creia que tu podies transmetre pensaments bons a l'aigua. Si tu pensaves, tu agafaves un pot d'aigua.
Sí, aquesta ampolla, va bé.
Aquesta ampolla, per exemple. Li dius coses boniques.
Hola, ampolla bonica.
Digue-li, guapa.
Com has estat avui? Com t'ha anat el dia?
Digue-li que fa bona cara, que es nota que el cap de setmana li ha anat bé.
Sí, t'estimo.
Ho estàs fent molt bé.
T'estimo aigua. Val. Li faig petons, eh?
Sí, pots fer-li molt bé.
Vale. Ara què? Vale.
Ara aquesta aigua ha quedat, o sigui, li ha agradat tot el que has dit, i llavors s'ha configurat d'una manera més harmoniosa amb l'univers, i per tant, si te la veus, t'aportarà propietats medicinals, per exemple.
Vaig a veure una mica.
Et fa mal alguna cosa? No, més que res per comprovar si els efectes...
Ara estaràs fort com un roure, segons el senyor Emoto. Què? Com ho veus? Com et notes?
Igual.
Et notes igual? I aquest deia que en canvi, si insultaves una altra ampolla o li escrivies coses lletges, l'aigua es podriria.
Mira, pots insultar la meva ampolla, si
no,
vols.
No, és que jo no...
No
per si de cas, per si de cas. No hi crec,
que...
però per si de cas.
Això és un clàssic.
Això és un clàssic. Doncs, un dia em va funcionar, és una cosa, i per si de cas...
Per si de cas és una altra. Doncs Masaru Emoto defensava això i ell volia que li paguessin per exemple, ell fer aquestes paraules bones a l'aigua, que per exemple, per cultivar, i per tant així els conreus creixerien tots més ufanosos i els camps produirien molt més i tot seria maco. I que al Japó també, que l'aigua de l'aixeta també fos, hagués estat l'aigua que bevia la gent o que cuinava, hagués passat pels seus pensaments i així no hi haurien malalties i tot. Diu que aquest senyor va morir no fa gaire, tampoc era tan gran, vull dir que molt no li va funcionar, però bueno...
Això és una novel·la, eh? No és un assaig, no és un recull d'articles, no és una altra cosa que una novel·la amb l'aigua al coll del Daniel Arbós, de l'editorial Amsterdam. D'això, el Didac, el Toni i l'Aurien Baix es retroben per visitar la masia i s'inventen, un d'ells, el Didac, s'inventa aquesta teràpia alternativa. Tales o què?
Telúrica.
Hosti, m'encanta, tio. T'ho juro que ara compraria ampolles,
és molt bo.
Jo volia muntar el negoci, dic, deixa't de novel·les i fotrem la primera pela. Perquè
però no dormiries tranquil, Daniel.
No sé què dir-te, al final dius, mira...
Daniel Arbós, moltíssimes gràcies, que vagi molt, molt bé.
A vosaltres.